de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Toni Traveria et proposa un programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Comença Incorporació Immediata.
En un moment o altre de la nostra vida, ben segur que hem requerit tots dels serveis d'un llanterner, de vegades fins i tot amb caràcter d'urgència, ja fos per arreglar el lavabo, la dutxa o bé les canonades d'aigua. En tot cas, avui coneixerem els secrets d'aquests professionals, tant des del punt de vista de la formació com també de l'òptica del seu dia a dia laboral. Benvinguts, començam. Tindrem d'entrada la fitxa tècnica i després la secció coneguda com Característiques de la Formació, avui en companyia de Pep Cànovas, que ens acompanya en qualitat de cap del Departament del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Instal·lacions de Producció de Calor de l'IES Llucmajor a Mallorca. Ja a l'equador del nostre espai, com de costum, la valoració social de la professió a través de l'enquesta al carrer per determinar justament què opina la ciutadania respecte a aquesta professió que avui ens ocupa. I ja a la segona part del nostre programa, el dia a dia de la professió, amb un doble testimoni de professionals, és a dir, de dos llanterners, d'una banda Fernando Ferre, que fa feina a l'empresa Aquafix, i de l'altra també amb el testimoni de Jesús Barriguete, en el seu cas, llanterner de l'empresa Foncal Glass. Ells mateixos, Ferre i Barriguete, Barriguete i Ferre, ben bé a la recta final del nostre espai, a la secció dels pros i contres, ens diran de manera molt, molt breu i resumida què és justament el pitjor i el millor del seu ofici. I dos, sense urgències, però tampoc sense pausa, escoltam la primera peça útil del programa, la fitxa tècnica.
La fitxa tècnica.
El cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lacions de producció de calor forma professionals capaços de muntar equips i altres elements auxiliars associats a les instal·lacions calorífiques, solars tèrmiques i de fluids en condicions de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient. Així, l'alumnat del cicle du a terme aquestes operacions en instal·lacions comercials, en processos comercials o en xarxes de distribució. També podrà localitzar i diagnosticar les disfuncions dels equips i elements de les instal·lacions usant els mitjans apropiats. Els professionals exerciran la seva activitat en les indústries de muntatge i manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluir relacionades amb els subsectors de calefacció, instal·lacions solars tèrmiques per a la producció d'aigua calenta sanitària i gasos en el sector industrial i en el sector d'edificació i obra civil. Les principals sortides professionals seran en instal·lació i manteniment d'equips de producció de calor, calefacció i aire acondicionat, instal·lacions solars tèrmiques, instal·lacions d'aigua i també instal·lacions de gas i combustibles líquids. De mitjana, el sou mensual net dels llanterners estaria compres entre els 1.200 i els 1.600 euros mensuals.
Incorporació immediata, el programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Amb Toni Traveria. Les característiques de la formació.
Idò, com dèiem a la introducció, ben acompanyats en aquest primer gran capítol del nostre espai, en efecte, les característiques de la formació, com dèiem, amb la companyia de Pep Cànovas, al qual ja saludàvem. Gràcies per acompanyar-nos, professor. Com dèiem, cap del Departament del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Instal·lacions de Producció de Calor a l'IES Llucmajor a Mallorca. I justament parlant de l'IES Llucmajor, el programa d'avui, ni que sigui a títol testimonial, el volem dedicar a la memòria del que era fins fa dos dies, com qui diu, cap d'estudis de l'IES, d'aquest centre, de l'IES Llucmajor, que va morir aquest cap de setmana, responia el nom de Juanjo Pérez. I de memòria de Juanjo Pérez, el nostre reconeixement a la feina que ell feia, sens dubte molt valuosa, com també fan tants i tants professors i professores al llarg de les nostres illes. Com dèiem, ens acompanya Pep Cànovas.
Bones tardes.
Bones tardes. Gràcies per acompanyar-nos. Com dèiem, quins requisits, parlant d'aquest cicle formatiu, són els que es demanen a dia d'avui per poder-hi accedir, d'alguna manera?
Bé, hi ha diverses vies d'accés per accedir en aquest cicle formatiu de grau mitjà. Podrien accedir mitjançant ESO, mitjançant FP bàsico, o mitjançant una prova d'accés sempre i quan tots els alumnes tinguin com a mínim de 7 anys.
D'acord, i són diversos els camins d'accés, com ens comenta el professor. Per altra banda, creu, professor, com a formador de futurs, entre altres matèries, altres professions, però també llanterners que es deriven d'aquest cicle formatiu, un llanterner ha de tenir de manera innata una habilitat manual més destacada que el comú de persones, en la seva opinió?
Jo penso que no és una cosa imprescindible. Si té facilitat per haver l'habilitat manual, està clar que és millor, però també hi ha tota una altra classe, tota una altra sèrie de coses que ha de tenir la persona que se dediquin a això. També, per exemple, l'atenció a la gent és una cosa important, i també tota una sèrie de coneixements que, si el disposa d'ells, podrà desenvolupar la seva professió molt millor. L'habilitat manual se pot anar agafant en la pràctica. Hi ha gent que es veu que té més facilitat i gent que en té menys. A mi me passen els alumnes. Hi ha alumnes que no han tocat mai res, hi ha alumnes que venen de FP bàsica i ja tenen certa experiència. Però això, en la pràctica, van agafant aquesta habilitat. També hi ha altres coses que són igual d'importants.
Idò, queda clar, i així ho apuntam en la nostra llibreta. Parlàvem d'aquest cicle formatiu, en concret anomenat, com dèiem, cicle de grau mitjà d'instal·lacions de producció de calor, així està anomenat a l'IES Llucmajor i així s'imparteix. En quin nivell de demanda es mouen a dia d'avui aquests estudis, professor?
Normalment tenim uns 15 alumnes al primer curs, normalment no passen tots, i en el segon curs solen ser uns 10. També he de dir que no fem cada any aquest cicle formatiu, sinó que l'anem alternant en el cicle formatiu d'instal·lació en frigorífiques i de climatització. Això què implica? El primer any és com un a tots cicles. Per tant, els alumnes que cursen a tots cicles només necessiten 3 anys per treure la doble titulació. I amb això obtenen tota una sèrie de carnet d'instal·lador que ja els facilita l'accés en el món laboral o per muntar l'empresa.
Clar, és a dir, que hi ha aquesta doble titulació, com vostè bé diu, que es pot completar en 3 anys de la manera més òptima. I crec que després també hi ha una tercera branca, si podríem anomenar així, que serien els anomenats certificats de professionalitat.
Correcte.
A qui van dirigits aquests certificats, o en concret aquests estudis?
Bé, el certificat de professionalitat, ara no sé si ho explicaré massa bé, però totes les competències professionals estan dividides en certificats de professionalitat. Són divisions, diguéssim, més petites, que la persona que els té és competent per exercir en el que exactament diu el certificat de professionalitat. Clar, si una persona té temps per dedicar-se a formació, jo aconsellim fer la formació professional de grau mitjà. Però passa que hi ha treballadors que ja estan dins el món laboral, ha passat molt en frigoristes, que necessitaven una titulació per seguir exercint quan va canviar la normativa, que llavors aquesta gent està exercint o té una empresa i no se pot dedicar 2 anys a fer uns estudis de grau mitjà. Llavors s'ofereix formació, acadèmics o inclús el govern, de Tsoi, Papits, també hi ha formació per treballadors, que és molt més compacte i molt més específic. Llavors, d'aquesta manera, poden obtenir el certificat de professionalitat i els carnets que puguin necessitar per fer la seva feina d'instal·ladors.
Sense deixar de fer feina, pel que comentàvem.
Exacte.
Que seria
és més fàcil, no?, de compatibilitzar, diguéssim.
Correcte. Parlant, però, escuetament i estrictament del que és aquest cicle formatiu de grau mitjà que s'imparteix, com dèiem, a l'IES Llucmajor, en quin nivell de demanda es mouen ara mateix els estudis? Ens deia que eren normalment 15 alumnes el primer any, 10 el segon. No sé si això implica que hi ha hagut una evolució o normalment, des que s'imparteixen aquests cursos, el nivell de demanda és el mateix.
Ara mateix hi ha bona demanda. Sí que és vera que quan va haver tota la crisi econòmica també m'ho va afectar a nosaltres i va ser uns anys que varen tenir molt pocs alumnes. Però ara mateix sí que la demanda és normal, està bé. Està bé.
Pensava que seria al revés, és a dir, que amb la crisi va davallar el nombre d'alumnes quan en teoria, no, vostè després també ho tractarem a la segona part del programa, en el dia a dia, no sé si d'avui, a dia a dia d'avui, hi ha demanda específica de llanterners, per exemple, que és una de les sortides professionals, entre altres, no?, del cicle formatiu.
Sí, específica de llanterners no te podria dir exactament, però sí que dins aquest camp de les instal·lacions tèrmiques o de fluids, en general, nosaltres ens passa entre que hi ha alumnes que volen seguir estudiant, tenim més empreses que m'venen a demanar ja en formada que no alumnes que surten de cicles. O sigui, és un, de les formacions professionals que més bona sortida té, però no sabem per què, potser no, els gustos dels joves d'avui en dia...
Van a una altra banda o, sí, o per un altre camí. No? En tot cas, aquí queda i de moment es pot cursar aquest cicle formatiu a l'IES Llucmajor i sens dubte que sigui per molts anys. Ara ens parlava de l'alumnat. Com el podríem definir, el seu perfil? És a dir, ja se suposa quan un pensa llimenterner que són majoritàriament homes, però no sé si és un, això és un prejudici. A quina edat solen tenir aquests alumnes i quins interessos, perquè ja dèiem que el cicle formatiu, entre altres, du com a resultant la professió de llanterner, però també d'altres més o menys equivalents, no? Quin seria aquest retrat robot de l'alumne?
En general, el més comú és trobar alumnes de 16 o 17 anys fins a 20 anys, que no tenen interès per seguir estudiant o estudiar batxiller, o pits inclús també alumnes que han deixat el batxiller perquè no li s'ha anat bé per falta de motivació, i se passen a fer el grau mitjà. Clar, dins d'aquests alumnes, a pit tenim gent que ve de FP bàsica, que ja tenen un poc encarat el seu camí professional, a pit veient que té clar que li agrada això, i a pit també hi ha gent que com a darrera opció li s'ha tocat aquest xicle i està allà, però com podria estar fent...
Qualsevol altra matèria.
Qualsevol altra.
I en tot cas, també com es justifica que el primer curs hi hagi 15 alumnes, ens deia, per exemple, actualment, i el segon 10. Això implica que hi ha abandonament al mig del cicle. O també és, potser també perquè hi ha de vegades aquestes empreses que venen a reclutar alumnes, o és perquè aquell alumne ha vist que aquell no és el seu camí?
Normalment és alumnat que no és el seu camí, o que encara a pits mos passa en aquesta edat, que encara són un poc immadurs. Clar, això ja estem preparant per anar a una empresa a fer feina i ja no és la mateixa història que quan estàs fent ESO o batxiller. Clar, ja és un estudi postobligatori, bé, batxiller també ho és. Llavors, esclar, pics, el rol que duen no és el que hauria de ser. I a vegades, un bon primer any, encara són massa immadurs, però sí que és vera que han tingut alumnes que el primer any no han anat bé, però després... un pic han fet aquest canvi i han madurat, ara estan fent feina d'això i molt bé.
Com a bons professionals.
I molt bé, sí, sí.
Idò, com dèiem, ens deia bé el professor, són molts els paràmetres que acabaran de configurar aquest bon professional el dia de demà. No sé si des de l'òptica del professor, Pep Cànovas, ja s'observa d'entrada si un alumne arribarà a ser un bon professional a les primeres classes per l'atenció que hi posa, per la voluntat, per la vocació que se li intueix.
Sí, se nota. Vos, quan un alumne... se preocupa de fer les coses bé, té interès per lo que fas, o li és un poc més igual. Aquestes coses se veuen bastant aviat.
Sí, eh?
Sí.
I tot i que també hi ha casos, com ens deia, d'alumnes que comencen una mica perduts i que després agafen el fil.
I després, sí.
I genial, no? Vull dir que sempre un pot rectificar el camí si l'ha començat de manera no òptima, diríem.
Exacte.
Si haguéssim de definir el nivell de dificultat d'aquests estudis, d'aquest cicle formatiu de grau mitjà, concretament anomenat, com dèiem, instal·lacions de producció de calor, on el podríem situar? La franja alta, és a dir, molt difícil, una dificultat normal o molt, molt accessible en aquest sentit?
Jo diria que el grau de dificultat és normal. No són uns estudis que presentin una dificultat elevada. Si l'alumne du la feina al dia i té interès, no té per què no provar. Ara també és ver que es ventall de matèria que se maneja és bastant gran, i si és una cosa que no t'agrada, és complicat. O si no ho dus el dia, també és complicat.
Clar, és a dir, des d'aquest punt de vista, el fet que les matèries que s'imparteixin agradin o un aconsegueixi que li agradin és una peça fonamental, no?
Molt important, fa molt.
Idò, com ens deia aquestes matèries, aquests mòduls, crec que s'anomenen ara, que componen el cicle formatiu, ens deia que són molt extensos, que són molt amplis. Si li sembla, professor, els podem definir un poc què s'estudia primer i què s'estudia a segon.
Bé, aquest cicle formatiu són dos cursos, la formació total són 2.000 hores, com tots els cicles formatius, i el primer curs, diguéssim, veuen, tenen una formació més general, de fet, li serveix tant per cicle de calor com per cicle de fred, i tenen els següents mòduls. Tenen màquines d'equip tèrmics, que són fonaments meteòrics que veuen tots els equipaments. Després tenen tècniques de muntatge d'instal·lacions, que aquí seria tot relacionat amb l'utilització d'eina, tècniques d'unió de canonades, tot el que fa, diguéssim, en el maneig referència i en el maneig manual.
Això, perdoni, des d'un punt de vista teòric o teòrico-pràctic?
No, aquí teòric-pràctic. Aquí veuen teoria, per exemple, tipus de tuberies, propietat de les tuberies, però després fan les unions de tuberies,
No fan... només sobre el paper, sinó sí, també
no,
la pràctica.
No, aprenen a soldar, aprenen a roscar, aprenen a posar estopa, o sigui, volen totes les tècniques que necessitaran en el segon curs per fer muntatges de les instal·lacions.
Correcte. I tot, encara érem a primer, però, eh?
Això encara estem a primer, sí.
Exacte.
Llavors tenen un mòdul que és instal·lacions elèctriques i automatismes, que veuen tot el que, és, que fa referències a electricitat, que també fan, fan muntatges de quadres elèctrics. Després veuen empresa i iniciativa emprenedora.
Que és un mòdul comú a qualsevol cicle formatiu.
Sí,
eh?
tots els cicles formatius se fa aquest mòdul, i després formació i orientació laboral, que tot això estaria més relacionat amb les condicions de treball, on el primer que han dit, en si l'alumne volgués en un futur muntar la seva empresa, aquest mòdul seria...
Com a emprenedor, diguem, no?
Exacte, exacte.
Perquè vostè, que el que dèiem, com, evidentment, des de l'òptica de professor, veu els alumnes des del seu punt de vista concret, també, d'igual manera que ens deia fa un moment que pot percebre de principi si un alumne arribarà a ser un bon professional per l'interès que se li intueix, de la mateixa manera també un veu si un tirarà, un alumne tirarà més com a assalariat o bé amb un caràcter emprenedor més així, més aventurer, entre cometes?
No es veu tan clarament, però sí que també, també es veu. De fet, hi ha alumnes que pits ja ho expressen...
Directament, no?
Directament, sí, que tenen ganes de...
De volar lliures, diguem.
De, sí, sí.
D'acord. I d'aquí tindríem configurat el primer curs?
Això seria el primer curs.
I després, per completar el cicle, com dèiem, obtenir la titulació, faria falta, evidentment, el segon.
Exacte, faria falta el segon curs, que els mòduls són configuració i instal·lació en calorífiques, que és més de càlcul i de configuració de les pròpies instal·lacions. Llavors tenen muntatge i manteniment d'instal·lació en calorífiques, muntatge i manteniment d'instal·lació en d'aigua, muntatge i manteniment d'instal·lació d'energia solar, muntatge i manteniment d'instal·lació de gas i combustible líquid. Això serien els mòduls que fan a l'institut. Llavors, si han aprovat tots els mòduls, tenen 400 hores de formació en centres de treball. Una empresa on van a fer les pràctiques.
Clar, que hi ha un conveni entre l'empresa, en aquest cas l'IES Llucmajor, entenc, no?
Exacte.
Solen variar aquestes empreses o és ja un, això, un nucli d'empreses més o menys comú any rere any?
Tenim un ventall bastant ample d'empreses. Sempre en la mesura de lo possible intentam complir les preferències dels lots. A lo millor un li interessa més un camp, un li interessa més l'altre. Després, quan xerreu amb els professionals, supos que ja ho és com entenant, però és un camp tan ample que te pots especialitzar molt en una cosa o en una altra.
Per és això, dir, pel que planteja, professor, d'alguna manera el que intenta el centre, en aquest cas l'IES Llucmajor, és en aquest sentit de les pràctiques a empreses, pràcticament un servei a la carta, no? Que l'alumne, per la mesura que es pugui...
En la mesura que es pugui. No és tan fàcil.
No és tan fàcil.
També hem de veure tot el que han estat veient durant el curs.
Correcte. I per la seva experiència també, quin nivell de satisfacció i experiment tenen l'alumnat respecte a aquestes pràctiques?
En general, tant els alumnes com els empresaris, exceptuant qualque excepció, l'experiència és bastant positiva per les dues parts.
I es duen a terme aquestes pràctiques, perdoni que hi vull dir un poc més, de manera, és a dir, quan l'alumne està fent aquestes pràctiques, només fa aquestes pràctiques o ho compagina també amb la formació teòrico-pràctica?
Només fa aquestes pràctiques.
I quantes hores ha dit que...
400 hores.
400 hores. Que en trimestres, això que no sé si és un trimestre...
És un trimestre. És el tercer trimestre del segon curs.
És a dir, pràcticament la recta final, eh?
Exacte.
Fa falta, també per acabar ja de posar la cirereta en el pastís, algun treball de final de cicle, o no, amb aquestes pràctiques, si ha aprovat tots els mòduls, ja tindrà la titulació corresponent?
En grau mitjà no. En grau superior sí que fan un mòdul que es de projecte, si no vaig malament, però en grau mitjà no... Un pic acaben les pràctiques o tenen la titulació.
Un poc també ja ens ho responia la pregunta que ve ara, professor, fa uns minutets, quan ens deia que moltes empreses venen a cercar els alumnes, malgrat que tampoc hi ha tanta demanda com un podria pensar respecte a aquesta professió, no? O aquesta formació en concret. La pregunta concreta seria, per tant, hem de pensar que no hi ha gaire atur entre els professionals del sector?
Jo penso que no en deu haver gaire. Dins aquest sector, ara mateix, no crec que n'hi hagi gaire.
D'acord. I també el que comentàvem, majorment, per la seva experiència, que també després ho traslladarem als dos professionals, si ho hagués de jutjar vostè mateix amb la distància com a professor, creu que majoritàriament opten els alumnes per això, per fer feina com a llanterners, en aquest cas, que avui estem parlant d'aquesta professió, com a autònoms, en qualitat d'autònoms, o bé com a assalariats en una empresa d'aquest àmbit?
Jo crec que una vegada acaben... majoritàriament com assalariats. Per ventura després sí que hi ha qualcú que pren es vola i tot sol, però en general l'opció més freqüents assalariats.
Sí, assalariat. No sé si entre les diferents sortides que dèiem, a part de les especialitzacions que vostè també recordava, la de la docència és una altra de les possibles sortides o és un altre camí per dedicar-se a la docència justament en aquest àmbit?
Ara mateix, per dedicar-se a la docència, crec que has de tenir qualque títol universitari. Però sí que, per ventura, com a especialista, sí que, sí que pot impartir o donar suport a la formació.
Com és obvi, amb el món dels llanterners, igual que qualsevol altra professió, tot evoluciona molt de pressa, la tecnologia també, el que avui semblava d'avantguarda, demà pràcticament pot estar antiquat. En aquest sentit, hem d'entendre, suposo, professor, que la formació contínua, el reciclatge que es diu en els professionals del gremi, ha de ser una constant, una assignatura obligatòria,
imprescindible,
suposo, al llarg de la seva vida, no?
Imprescindible. Per lo que has comentat, la tecnologia avança molt aviat i després a vegades els reglaments canvien. Hi ha lleis, canvies el reglament i tothom comença a estar nerviós. Ara exactament això que fins ara han fet així, com ho han de fer? Clar, estudiar reglament, anar a cursos d'actualització, és imprescindible.
Dit d'una altra manera, si vostè hagués de definir el perfil ja no de l'alumne, sinó del professional, d'un bon professional llanterner, quines serien aquestes consideracions que vostè marcaria com gairebé imprescindibles?
Bé, primer de tot, com a qualsevol feina, ser una persona responsable, tenir bona presentació, tenir coneixements de lo que estàs fent, o sigui, saber de lo que estàs fent i per què ho estàs fent. No sé si m'explic bé.
Perfectament, i tant.
I bàsicament això seria lo més important, crec jo.
A jutjar també per l'experiència que vostè té respecte als alumnes, creu que si depengués de vostè, dit d'una altra manera, el pla d'estudis li donaria una part més pràctica de la que té? Creu que així està equilibrat? Creu que els alumnes surten satisfets del que hi adquireixen, tal com estan plantejats a dia d'avui els estudis, aquest pla d'estudis en concret que vostè ens acabava de definir?
Crec que està més o manco equilibrat el pla d'estudis. El que passa que a vegades hi ha mòduls, això no és títol bé definit, que hi ha unitats de competència completes o incompletes. En aquest curs hi ha mòduls que se donen unitat de competència però no estan completes. Llavors, per ventura seria més fàcil que hi haguessin una correspondència totalment directa. En el cicle de fred, aquesta correspondència és totalment directa. Aquí ja hi ha, segons quina és unitat de competència, que no ho és. Però en quant a teoria o pràctica, jo crec que està bastant equilibrat. Sí. Està equilibrat.
I també des de l'òptica de vostè, incidim una vegada més, com a professor, concretament com a cap del Departament del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Instal·lacions de Producció de Calor, la relació normalment entre el professorat, no només vostè, sinó el conjunt de professors, i l'alumnat és una relació fluida, supos que també hi deu haver casuística de tot tipus, no? D'alumnes que estan, per què no, fent feina i que els estudis és un complement, alumnes que només estudien, supos que, com que són pocs alumnes, no sé si és una atenció personalitzada, però el fet que siguin pocs, en aquest sentit, deu ser un avantatge, no?
Sí. De fet, a més, de ser pocs, clar, primer, per exemple, tenen 5 mòduls. Llavors, hi ha un professor que el dona 2 mòduls, tenen 4 professors. Llavors, clar, la relació és més propera.
Correcte. Els professors, d'altra banda, són, entenguin la pregunta, només professors, només entre cometes, o són professors que, d'altra banda, poden haver exercit o estan exercint també com a llanterners eventualment en un moment donat?
Crec que és bastant complicat compatibilitzar les dues coses. Abans sí que la gent que era titulada en formació professional i havia exercit podia donar classes, avui en dia crec que no, només com a professors especialista. Però sí que hi ha gent que, per circumstàncies personals, ha exercit també la professió.
Correcte. I ja tenim també el perfil del professorat en aquest sentit. I, finalment, li demanarem al professor Pep Cànovas, com creu vostè, professor, que són vistos, són valorats els llanterners per la societat de les Illes Balears justament a dia d'avui?
Bé,
així, en global.
Llevat de tòpics, a lo millor que pugui sobre les professions, jo crec que, en general, la gent valora tenir un tècnic competent, que te pugui solucionar els problemes que tens. Llavors, els que són bons professionals, evidentment, aquesta gent sempre el cridaran i sempre tindran feina. I jo crec que, al final, tot tira cap aquí, perquè qui no fa la feina bé, al final, no n'acaba que no en té.
Correcte. Idò, la formació que, sens dubte, és imprescindible. Avui hem parlat concretament d'aquest cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lacions de producció de calor que s'imparteix entre els altres llocs a l'IES Llucmajor. Hem parlat amb el cap del departament d'aquest cicle, com dèiem, el professor Pep Cànovas. Idò, gràcies, professor.
Gràcies, bé, un apunt. Aquest cicle només s'imparteix així a Llucmajor.
Només en el conjunt de les illes?
Sí, de producció de calor només a l'IES.
Ah, correcte. Idò, feta l'esmena, aquí queda. En tot cas, gràcies pels comentaris.
Gràcies a vosaltres.
I a seguir pel bon camí. Gràcies, professor. Com dèiem, ara fem la primera pausa per la publicitat, després de la qual sortirem de dubtes i percebrem, o veurem, escoltarem, com pensa la ciutadania respecte a aquesta professió, la de llanterners, serà a través de la valoració social.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El 10 de novembre se celebren les eleccions generals. Utilitza la papereta sípia per al Senat. Revisa-la perquè pot estar impresa per totes dues cares. Marca amb una creu fins a 3 candidats si votes a la península. Només dues a Gran Canària, Tenerife, Mallorca, Ceuta i Melilla. I una a la resta de les illes. No escriguis ni facis res més a la papereta. Senzillament doblega-la i introdueix-la al sobre sípia. Així es vota al Senat. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
Fora d'hora, el programa digital que a través d'entrevistes als personatges, presentadors, gent d'Ivetres i també de les xarxes et connectarà amb l'univers digital.
Divendres de 9 a 11 del vespre a Ivetres Ràdio, Fora d'hora, amb Julià Frau, Núria Sosa i Marco Antonio Otero.
Dimarts, a les 8 del vespre, Connexió Local.
Vos convidam a conèixer la feina de les ràdios locals de les illes. Cada setmana ens acostam als continguts i protagonistes d'aquestes emissores, les més properes a la gent.
Connexió Local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears. Amb Magda Cortés. IB3 Ràdio és formació. Valoració social.
Arreglar coses d'esquarta de bany, els vàters, les cantoperies, lavabos, tot això. Molt necessari.
Fontanero. Sí, me suena. Pues conozco que cuando se te rompe un grifo o gotea, pues le llamas y viene. Casi siempre son muy técnicos y me engañan. De los de internet de antes eran más domésticos y te preguntaban cómo vamos a hacerlo, cómo no. Y ahora, pues si es el termo, el de la marca.
Lampista, no. Arreglar lámparas, no sé.
De fontaner, sí, lo típico.
No, que va, la primera vez que escucho es, me dices lampista, me suena algo de lámpara, no sé.
Lampista, ni idea.
No la conozco.
Lampista, pues la verdad, no tengo ni idea. Suena lámpara, luz, algo así. ¿A quién arregla las lámparas? No sé, no tengo ni idea.
Lampista, fontanero. No sé mucho, la verdad. El típico fontanero que pone tubos y baños.
Pues en internet. Pues tuberías, no sé, baños, fer instalaciones d'aigües, de calderes.
A IB3 Ràdio, incorporació immediata. Dia a dia de la professió.
En efecte, abordem ja la segona part del nostre espai, el dia a dia de la professió, amb la companyia de Fernando Ferre, com dèiem, director tècnic de l'empresa Aquafix. És per acompanyar-nos, Fernando?
Buenas tardes, gracias.
Només faltaria. Havien de tenir també ara mateix els estudis Jesús Barrigueta, llanterner de l'empresa Foncal Glass, que de fet s'ha personat, ha hagut de sortir per una emergència, entenem que professional, per tant intentem tenir-lo a través del telèfon, si és possible, l'incorporarem a la conversa amb Fernando Ferre en el curs dels propers minuts. Per tant, de moment, tindrem aquesta entrevista tet a tet, cara a cara, amb Fernando Ferre. Què opina d'entrada, Fernando, d'aquesta enquesta que acaba d'escoltar en relació al que és la seva feina, la seva ocupació?
Bueno, la gente opina por ahí, el día a día nuestro no lo tiene tan claro. Siempre nos ven momentos difíciles. En el momento que se está inundando una casa, que se está...
Urgencias, ¿no? Como decían.
En el que está saliendo un termo, que no tenemos agua caliente para ducharnos, que... En fin, entonces, claro, a veces siempre nos encuentran en el momento de tensión, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la gente es agradecida cuando uno hace el trabajo y les deja funcionando la casa.
Clar. En el cas de Fernando Ferrer, justament, ¿qué el va impulsar Fernando a dedicar-se a això, a ser llanterner?
Bueno, viene la historia un poco hacia atrás, hace esto unos 30 años. Uh-huh. Bueno, yo era adolescente, 14, 15 años, y mi madre decidió que tenía que aprender un oficio, uh-huh. que era algo que para el futuro me iba a servir. Claro. Cuando uno tiene 15 años no lo ve igual.
Ben segur, també ens ho comentava abans el professor, no? Que no sempre els alumnes a l'edat que tenen, claro. Això, 15, 16 anys, tenen l'horitzó professional ben clar, no?
Ahora cuando ya el profesor me identificaba también un poco con ese adolescente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, mi madre me mandó a aprender el oficio con mi tío que era fontanero, lampista, uh-huh. Pero de la vieja escuela, porque ya era un hombre de 50 años cuando me cogió a mí. Entonces yo tuve la gran suerte de aprender un oficio, uh-huh. con un maestro,
correcte.
Un oficial de la profesión.
Uh-huh. Al mateix temps, en paral·lel, Fernando, duia a terme vostè estudis o l'estudi era pràctic a través del testimoni?
Mi experiencia de hoy es práctica. Uh-huh. Es haber 30 años cargado una maleta de herramientas.
Caram. Bàsicament. I ara, amb l'experiència que vostè ha tingut, perquè com també comentàvem fa un moment amb el professor, el reciclatge i la formació contínua és pràcticament obligada, no? Un ha de saber...
Fundamental.
Fundamental, no?
O sea, hoy en el mundo en que vivimos hoy es fundamental.
Uh-huh. I doncs, si es posés ara la pell d'un jove, això, 15, 16 anys, que està fent aquest cicle formatiu, quin consell li adreçaria vostè a aquesta persona? Que es fixés molt bé en els estudis, que tingués bones notes, o que fiqués més l'atenció, posàs més l'atenció en el que és el component pràctic, rodejar-se, fer feina ja en la mesura que fos possible amb un professional, veure com fa això, el seu dia a dia, justament.
Yo creo que las dos cosas van de la mano, básicamente. Mm-hmm. Yo creo que una buena base de formación, yo porque fui un joven un poco por ahí difícil, entonces no me quise formar, ¿no? Mm-hmm. Técnicamente, en una escuela. Mm-hmm. Estudié hasta los 16 años. Yo me formé, pero hoy es fundamental pasar por una buena formación técnica, saber idioma, uh-huh. porque hoy un día es necesario desmontar una máquina que venga un idioma y saber leer, saber manejar una herramienta, tener trato con la gente. Entonces sí, que se formen, que estudien y que a partir de ahí busquen una orientación ya de la mano de una empresa o ya que sea muy valiente...
Que s'hagi autònom,
claro,
no?
Claro,
com a emprenedor.
Muy valiente.
Uh-huh. Molt valent, diu vostè.
Sí,
eh?
Sí, uh-huh. sí, sí, sí.
Vostè, el que dèiem, a l'empresa Aquafix, on vostè participa, quantes persones hi són membres?
Ahora mismo somos entre 8 y 9, más uh-huh. o menos.
29.
Y divididos en tres personas administración, con mi socia, uh-huh. una administrativa, otra, y después tenemos cuatro personas trabajando fuera, y yo, uh-huh. incluido.
Correcte.
Soy el primer trabajador de mi empresa.
Uh-huh. Aquafix, que està situada a la població mallorquina de Santa Eugènia,
sí.
i fan feina, ens ho deia abans fora d'antena, Fernando, sobretot a la part forana, no?
I a Fora Vila, uh-huh. sí. Y aparte hoy lo que va requiriendo el mercado hace que tengamos que estar formados continuamente.
Uh-huh. Correcte. Em diu el nostre company Lluís Fortesa des de les vies del SOC que tenim ja per via interna, em diu que tenim ja un contacte telefònic, Jesús Barrigueta, per tant el saludarem. Jesús, ¿cómo va? Gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. Y lo primero, disculparme por no haber podido asistir. La verdad que ha sido un día bastante, bastante ajetreado. Y tanto técnicos como nosotros, la dirección, hemos estado pues hasta arriba de trabajo. Ha sido imposible.
S'entén. Y parlàvem a la introducció. De fet, ara ho dèiem també amb el seu col·lega Fernando Ferrer, que de vegades les urgències en el dia a dia doncs, de donar aquestes coses. En tot cas, participarà vostè, si així ho vol, a través del telèfon. Li comentàvem ara en el seu col·lega Fernando Ferrer com va acabar sent el llanterner, com acabó siendo fontanero. En el seu cas, senyor Barriguete, què el va impulsar a dedicar-se a allò que s'està dedicant a dia d'avui?
Bueno, pues esto ya es una profesión de hace, la verdad, muchos años. Y nada, pues bueno, es una profesión que viene por de familia, sobre todo, y... Y bueno, pues en esos momentos en los que tienes que tomar una decisión de si empezar con unos estudios superiores o hacer un módulo de grado superior, pues puedes decidir tirar por ese lado. La verdad que en la familia, pues bueno, había más gente que se dedicaba a la fontanería y bueno, pues lo, com aquell que dice, l'homo mamado en casa.
Uh-huh. Per tant, aquest també és un vincle comú que té amb el seu col·lega Fernando Ferrer. En el seu cas, Jesús Barriguete, què és allò més important que va aprendre a la formació, justament?
A ver, perdona, ¿me podría repetir la pregunta?
Sí, claro, claro. Digo, ¿qué sería, en su recuerdo, aquello más importante que a lo largo de su formación, pues eso, tiene subrayado en mayúsculas por su importancia?
Posiblemente pues el trato ha sido con los clientes durante toda la vida, es lo que te hace un poco el que te, que esa formación también que has ido teniendo, pues que te vaya llenando un poco, ¿me entiendes? Entonces, a medida que luego te vas formando también vas viendo otras partes de lo que es la rama de la fontanería que también son apreciables.
Uh-huh. Ens deia el seu company també que el reciclatge, la formació contínua, Jesús, és una qüestió imprescindible. ¿Vostè també ho considera així?
Sí, es súper importante, sobre todo, bueno, pues con el paso del tiempo, algo como era un oficio bastante básico, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Pues ha ido cambiando de una manera, pues que se ha ido adaptando a los tiempos que corren y ahí hay que estar constantemente, lógicamente, pues siempre haciendo cursos, intentando estar un poco puntero para poder seguir lo que es en la rama de la fontanería actual, que no tiene nada que ver con la que conocemos de antiguamente, aunque la base sea la misma, pero claro, Todo va evolucionando.
Sí. On serien, a la seva opinió, també una pregunta per tots dos, Jesús i Fernando, aquesta evolució de la professió? En què consistia fa, no sé, 30 anys enrere i què és avui així molt, molt, estrictament, molt bàsicament? Jesús, si vol començar. La evolució de la professió, per on la valora? Com la enfocaríamos?
Sí, bueno, la evolución es más referida a lo mejor a una parte técnica, ¿no? Uh-huh. En la cual, bueno, pues lógicamente hace mucho tiempo en el que el fontanero básicamente pues se dedicaba al trabajo solo de agua y lo que es vivienda y tal, bueno, o edificios, pero el trabajo básico de fontanería, y ahora pues bueno, pues está entrando la tecnología, que es lo que hace que tengas que estar totalmente el día a día un poco puesto en todo lo nuevo que va entrando, claro.
Uh-huh. Crec que Fernando efectivament ja estava d'acord en aquesta apreciació. ¿Es así, Fernando?
Sí, bueno, yo opinaría con respecto a esto que el tema de la fontanería es la base. O sea, es la base de formación, pero porque nosotros, por ejemplo, trabajamos con tratamiento de agua. Uh-huh. Entonces, claro, trabajamos con maquinaria específica, ¿sí? Dígase filtros de carbón, filtros de sedimento, membranas, resinas X. Entonces, claro, la vía de conducción para poder montar toda esa maquinaria es la fontanería. Pero el proyecto que hay sobre la maquinaria tiene que ver con la formación de tratamiento de agua. Uh-huh. Entonces, claro, la conducción es la fontanería. La piscina, por ejemplo, una electrólisis salina, una regulación de pH X, tienes que ser fontanero. Uh-huh. Pero al mismo tiempo tienes que tener formación en la maquinaria que estás montando.
Claro, que esta especialización requiere,
claro,
¿no?
Entonces ahí donde entra un poco la especialización que el compañero comentaba, creo, por ahí, ¿no?
Correcto, correcto.
Sí, exactamente, eso.
Uh-huh. D'altra banda, també una pregunta per tots dos. Si deixem de Jesús, ara començaríem amb Fernando, per anar alternant els torns de començament. Quin paràmetre creu que hauria de tenir necessàriament un bon llanterner a dia d'avui a les Illes Balears, Fernando?
Esto es una pregunta que una persona como nosotros, una empresa como nosotros, que buscamos gente y perfiles de gente para poder trabajar.
Els molts currículums que se'ls deuen presentar, ¿per qué opten per uns y no per uns altres?
Nosotros en particular somos una empresa que trabajamos básicamente con energías renovables. Uh-huh. Entonces, no hay ahora una formación clara ni una persona que uno pueda sacar a la calle a trabajar, a entrar en una casa, que siempre es un territorio muy particular.
Uh-huh. Donde hay que íntimo, ¿no?
Claro, muy íntimo. Uno tiene que entrar a una habitación o a un baño de una persona que no conoce. Uh-huh. Entonces, claro, esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Y no, tiene, tothom, que, y no tiene que ver esto con la formación técnica. Uh-huh. Tiene que ver con la formación personal y la base de educación personal que uno trae de cada casa. Uh-huh.
És a dir, vostès a la seva empresa, Aquafix, això, aquesta variant la tenen molt,
sí,
molt en compte.
Sí, mucho, porque tiene que ver con la cara de la empresa. Tiene que ver con lo que uno representa a la hora de vender horas, ¿no?, de trabajo. Entonces vendemos servicio también, y presencia y honestidad. Entonces creo que de la mano de eso va una buena técnica y una buena formación.
Correcte. I en el cas de Jesús Vargueta, quins serien, Jesús, en el seu punt de vista, aquells paràmetres que hauria de tenir necessàriament un bon llanterner a dia d'avui?
Sí, pues, hombre, nosotros, lógicamente, desde Fontanero Baleares, lo que buscamos, ya que dedicamos, un amplio tramo de la jornada laboral, un sector de la jornada laboral, a las urgencias y al trato muy directo con el cliente, lo que buscamos es que lógicamente las personas tengan esa afinidad y ese trato de llegar al cliente y de, lógicamente, en momentos difíciles y dificultades, tanto en comunidades o sitios donde hay cortes de agua o fugas o cosas problemáticas en los que la gente pues acaba perdiendo los nervios y los papeles, pues que lógicamente pueda ser gente que aguante esa presión, esa tensión, a la vez, claro, de tener un manejo de lo que es del oficio en su plenitud. Pero claro, lógicamente siempre hace falta que esa persona tenga esa afinidad para poder tratar con el cliente en situaciones muy comprometidas. Por eso hay situaciones de urgencias en las que los nervios se pierden en la mayoría de las ocasiones.
I jo crec que en aquest sentit també, Fernando, no sé si en aquest sentit o en un altre, volia fer un apunt, una consideració.
Yo me gustaría contar una pequeña anécdota con respecto a esto. Que es la siguiente. Una vez fui a vender un descalcificador y una máquina de osmosis en una casa, una pareja de gente mayor y tal, y me dice la señora: venga usted el viernes, así arregla con mi marido, la venta ya estaba cerrada, qué diablo vamos a instalar y tal. Y me llama la mujer el viernes por la mañana y me dice que el marido había tenido un accidente y había fallecido.
¡Ostras!
Vale, entonces digo, bueno, mi pésame y tal. Me dice: no, tengo otro problema, tengo toda la gente que me viene de Barcelona a casa y no tengo caldera ni agua caliente. Y esto era un viernes por la tarde.
Caram. O sigui, és tot la casuística més complicada,
que hacer,
¿no?,
un gran movimiento para conseguirle una caldera y un día sábado, que no trabajamos normalmente, montarle la caldera a esa gente para que pueda recibir a su gente en un momento tan
delicado.
Pero bueno, a partir de ahí fuimos el fontanero para toda la familia.
¿No? Clar, i aquesta bona relació, aquesta confiança
ya... Ya queda una relación hasta de cariño.
Ho crec.
La gente, ¿no? Y esto pasa en lo que contaba ahora Jesús.
Correcte. D'altra banda, ens deia el que es dedicava bàsicament a Aquafix, perquè ja ho dèiem, llanterner, com ens deien tots dos, és una professió que ha experimentat molt de canvi, que ha evolucionat al llarg dels anys. A dia d'avui, Fontcalglas, Jesús, a què es dedica, quines són les seves operacions principals?
Podria repetir?
Sí, claro. Digo, a dia d'avui, Fontcalglas, la empresa en la que vostè participa i treballa, ¿cuál es su ámbito de aplicación práctica? ¿Cuáles son sus trabajos cotidianos más habituales?
Sí, bueno, pues en el tema tocamos tanto en Fontcalglas, tomamos tanto instalación como urgencias, pero en el departamento de urgencias, que sería el cual trabajamos mayormente, pues solemos tener fugas de agua, desatascos, reparaciones de calderas y todo tipo de lo que es de problemas a nivel hogar, a nivel vivienda.
Idò, després coneixerem, després d'aquesta, la darrera pausa per la publicitat, una pausa molt breu, en què consisteix estrictament i específicament el seu dia a dia, és a dir, el dia a dia de Fernando Ferrer i també de Jesús Barriguete.
Corporació immediata. Toni Traferia.
Si ets personal sanitari o de serveis essencials, hauràs sentit a dir que la vacuna de la grip no serveix de gaire. Això és fals, perquè és el mètode més eficaç que tenim per prevenir-la, i més a la teva feina, on el risc d'infecció és encara més gran. Però el que sí que és veritat és que la grip és perillosa i quan es complica té conseqüències greus. No ho dubtis, demana cita al teu centre de salut i vacuna't a partir del 5 de novembre.
I tu, ja saps si ets d'algun grup de risc? Entra a grip.caip.es i comprova-ho. Govern de les Illes Balears.
A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, amb José Luis Galindo, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Ben que dir, si me podríeu deixar qualque miqueta de dos vés.
Que resulta que la setmana passada mos fèrem un poc xulets.
I la ràdio pública promet que donarà un premi amb més de 5 euros.
Bueno,
para que España no tararatata.
Pero no. Para España,
los buenos del país.
Ara he demanat hora per parlar tota la directiva de la casa.
Quiero ver esos cinco.
La Picolíssima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3.org.
Incorporació immediata. Toni Traveria, IB3 Ràdio.
Idò, ja a la recta final ens queda, efectivament, conèixer aquest dia a dia tant de Jesús Barriguete com de Fernando Ferre. Hem convingut que seria via telèfon Jesús Barriguete qui ens donaria aquesta aproximació al seu dia a dia, que, com hem pogut constatar avui mateix, Jesús, moltes vegades està ple d'urgències, de molt d'estrès, no? Com és el seu dia a dia, en definitiva?
Bueno, pues en nuestro día a día en Fontanero Baleares, Juan Calgas, uh-huh. Desde mi parte, que es un poco la parte directiva, ¿vale? Me levanto por la mañana, empezamos a recibir, bueno, tenemos ya llamadas de urgencia que nos han entrado durante la noche, que a lo mejor se han podido pasar para el día siguiente. Uh-huh. Entonces organizamos con los técnicos, el día anterior ya le tenemos alguna urgencia que ha entrado, que se ha podido sujetar, como si dijéramos, un poco para el día después. Preparada, los técnicos se acercan a la oficina por la mañana, recogen material imprescindible que necesitan para eso, para estas urgencias, y bueno, y pues ya salen a la calle a todas las asistencias que tenemos programadas anteriormente, más las que nos entran diariamente, que lógicamente pues es un constante filtro de urgencias. Entonces eso. Y luego, bueno, la parte lógicamente del técnico, del fontanero, pues es como comento, el venir a la oficina, organizar el trabajo con nosotros, con la directiva y con la gente que organizamos. Uh-huh. Y nada, pues hacer una ruta cada técnico, intentando pues coger las áreas que mejor le pillan, que le tenemos asignadas. Uh-huh. Y nada, y luego a lo largo del día, pues aparte, pues ir recibiendo otro tipo de urgencias que se van intentando pues atender lo máximo posible durante el día. Uh-huh. Los técnicos, la verdad que hay días que no paran, porque es mucho el volumen que a veces tienes, y bueno, y luego días que tienen, la verdad, más tranquilos y que pueden respirar un poco porque bueno, todo gracias que no se necesita tampoco esas urgencias, porque la cosa está más
tranquila.
Más tranquila, exactamente. Uh-huh.
¿Cuántos técnicos son? Parla vostè dels tècnics. ¿Cuántos profesionales hi ha a l'empresa Foncal Glass?
Pues ahora mismo disponemos de 6 técnicos que trabajan solo lo que es tema de urgencias, y luego otros 4 técnicos que están en instalaciones, 4 como si dijéramos oficiales, ¿vale? Con sus ayudantes. Uh-huh. que están más destinados a lo que es instalaciones y modernizaciones, modificaciones y calderería hecha.
Correcte. Ens deia que el grau d'urgències a vegades, com és lògic, varia d'un dia per l'altre, que hi pot haver dies molt, molt intensos en aquest sentit, d'altres no tant. En tot cas, aquestes urgències, per exemple, avui mateix, Jesús, per on han passat, bàsicament? En què ha consistit aquesta urgència, o urgències en plural, que han hagut d'atendre?
¿Me podría repetir, por favor?
Sí, claro. No, no se preocupe.
Mayor, aquí me cuesta un poquillo.
Sí, perdón. Pues decíamos que básicamente ustedes, aparte de la actividad, digamos, programada, tienen que atender muchas urgencias. ¿En qué consisten las mismas, básicamente?
Sí, bueno, pues básicamente las urgencias, al fin y al cabo, son se repiten habitualmente. Y sobre todo las urgencias que más atendemos son fugas en edificios, en comunidades, donde son edificios antiguos y hay fugas de agua. Uh-huh. En las cuales tiene que haber un corte de agua y una reparación. Ahora en invierno, por ejemplo,
entran muchas urgencias por roturas de calderas, que empieza ya el invierno y la gente pues lógicamente tiene niños pequeños o necesita lo que es la calefacción urgente. Y básicamente pues cosas así es lo que más nos entra. Luego lo que varía mucho en las urgencias es el momento del día o el día de la semana que sea. Eso es muy peculiar. Porque puede ser por afluencia de gente en locales, por ejemplo, los fines de semana entran un tipo de urgencias diferentes, como entre semanas, según el horario del día, entra un tipo de urgencias o otro tipo de urgencias, que además se suelen repetir como a modo de ciclo, o sea, que tienen una lógica.
Claro. Que entiendo que una urgencia un fin de semana se paga más cara que una urgencia un martes a las 7 de la tarde, quizá, ¿no?
Exactamente, sí, claro. Sí,
hay unas
estipuladas, eso es. Entonces, dependiendo día de la semana y horario, lógicamente el coste es diferente.
Correcte. Idò, coneixerem també ara el testimoni a propòsit del dia a dia de Fernando Ferre, com dèiem, director tècnic de l'empresa Aquafix. Com és aquest dia a dia, Fernando?
Bueno, nosotros empezamos el día, abrimos la tienda que está en Santa Eugenia a las 8 de la mañana.
¿De dilluns a divendres?
De dilluns a divendres de 8 a 2 y de 4 a 7.
Recordatori fet, idò.
Sí. Empezamos a las 8 y tenemos 4 personas que hay que preparar para salir a hacer el trabajo de SAT. Nosotros nos especializamos en biomasa. En estufas y calderas de pellet, que es nuestro trabajo fuerte del invierno. Después pasamos a la parte de agua en verano. Entonces, como hacemos solo renovables, nos dedicamos a esto. A partir de ahí despachamos a la gente que tiene su agenda hecha ya con las chicas de administración, teléfonos, se prepara todo el trabajo, todo el material, se hacen los pedidos y el técnico tiene que salir a las 8 por la puerta con todos los partes de trabajo, todo el material organizado, furgoneta, datáfono para cobrar, tot.
És a dir, que el tècnic se'n va a primera hora o l'hora que parteixi i ja no torna fins que hagi acabat la jornada.
Exactament. Té una ruta de trabajo hecha ya y especificada, cargada en su GPS, donde no tiene que perder el mínimo tiempo posible y sacar el mayor partido a la jornada, ¿no?
Correcte. Quantes hores pot requerir una operació, diguem-ho així, entre cometes, normal? ¿Una hora, mitja hora, dues hores?
Nosotros hacemos mucho mantenimiento de maquinaria, entonces el mantenimiento normalmente está estipulado por un protocolo. Ese protocolo deriva, según el tipo de máquina, entre una hora y cuarto, dos horas y media. Una caldera, tres horas o cuatro. Un sistema integral, un día entero, día y medio. O sea, que es muy relativo en base a lo que tenemos, ¿no?
Clar,
o sea,
que cada programación. Máquina, correcte.
O sea, programació de trabajo continuo.
Ara que parla de programació, fins a quin punt pesa més en el que és el dia a dia de l'empresa, en aquest cas Aquafix, la programació, això, ja establerta, o la urgència? Quin percentatge podríem establir?
La improvisació normalmente lleva a l'error. Entonces, cuanto más se pueda programar el trabajo, más se pueda hilar, la producción millor. Final es mejor.
Clar, el que pasa que també urgències també en deuen atendre,
no? Sí,
atendre,
claro, por supuesto. Nosotros atendemos fábricas, atendemos clientes grandes, hoteles grandes, entonces son situaciones a veces que te llaman y te dicen...
Has de venir ja mateix.
Ara mismo.
Clar.
Això, que salir.
El que ens deia, no? Que a vegades, fins i tot més enllà de l'horari, fins divendres, si es dona un dissabte o un diumenge, també hi són, no?
A partir que se despachan los técnicos, y resumo, empieza mi jornada de trabajo.
Caram.
A partir de ahí empieza mi ruta, mis clientes que yo presupuesto, veo, visito y al mismo tiempo solucionando por teléfono problemas de los técnicos que ya han salido.
Correcte, idò, el dia a dia ben intens. Crec que Jesús també quería hacer algún comentario al respecto, ¿o no?
Sí, no, estoy de acuerdo con él que una vez que pasa ese proceso del día donde ya se soluciona todo con técnicos, luego hay una parte por detrás que es la que no se ve, que
también existe, ¿no?
Es muy, muy importante.
Y mucho trabajo.
Seguro que sí.
Te toca salir igualmente a la calle y, lógicamente, ir a ver a clientes y, y seguir trabajando para que esto no pare.
Claro. Clar, correcte. Nosaltres també hem d'entrar en el que serà la darrera reflexió del dia a propòsit d'una qüestió molt, molt concreta.
Els pros i els contres.
Idò, amb la màxima brevetat, els pros i els contres, és a dir, el millor i el pitjor de la professió, en primer terme, en Fernando Ferre.
los pros, que me dedico a algo que realmente me gusta. Ese es el pro.
¿Y los contras?
Y los contras, a veces son las horas. Pero bueno,
sí,
sí, en línea general es muy bien.
¿Y en el cas de Jesús Barriguete, finalment?
Bueno, pues los pros serían cuando los clientes, como hemos dicho anteriormente, están, vamos, llaman y han quedado contentos, y la verdad que el trabajo luego pues sale a la luz y uno queda conforme. Y los contras, pues seguramente podría estar con él, que sería pues la de horas de trabajo que hay que echarle para que una empresa, por ejemplo en nuestro caso, que lo que más trabajamos son las urgencias, pues siga adelante, y tantas horas al teléfono, claro.
Correcte. I d'avui també a través del telèfon Jesús Barriguete, aquí in situ Fernández Ferrer, ens han donat el seu testimoni a propòsit del seu dia a dia com a llanterners. Gràcies a tots dos, bona feina i bon futur, sens dubte. Gràcies a tots dos.
Moltes gràcies.
A reveure.
D'acord, moltes gràcies.
Gràcies també a una persona que resol moltes urgències, com és Lluís Fortesa. Gràcies, Lluís, des de les Vies del So, i també una vegada més a tota l'audiència que ens ha fet costat avui a propòsit d'aquesta professió, la de llanterners. Tornem sense urgències, però sí amb tota la calma i tota la programació, dimarts que ve a les 6:04. Adéu-siau.